Fórmula Estel, la fórmula musical.
Bon dia, són les 9 del matí. Oriol Junqueras proposa una candidatura independentista de la societat civil i sense polítics. En una entrevista al programa La Brúixola d'Onda Cero, el president d'Esquerra ha assegurat que, si cal, farà un pas al costat per aconseguir la independència. Per Junqueras, els militants d'Esquerra Republicana serien els primers en acceptar una oferta d'aquestes característiques, sempre que la resta de partits independentistes també renunciïn a presentar-se. Junqueras ha insistit que el seu futur polític i els dels diputats d'Esquerra és irrellevant comparat amb el futur polític de Catalunya. El president d'Esquerra ha defensat que si aquesta candidatura ciutadana guanyés les eleccions, hauria de proclamar la independència i acabar les estructures d'estat per convocar a continuació unes eleccions constituents a les quals sí que es presentarien els partits. Per la seva banda, Artur Mas afirma que la seva proposta de llista unitària per al 27S respecta la neutralitat de les entitats sobiranistes i no trenca en absolut el pacte entre Convergència i Esquerra Republicana. Per últim, el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, veu les llistes independentistes diverses com l'opció més probable de cara al 27S. Si aquest cap de setmana l'Assemblea Nacional Catalana vota a favor d'impulsar una llista de màxima unitat, tal com ha proposat el president Mas, treballaran per mantenir la transversalitat. El president de l'ANC afirma que si la consulta interna sortís que no, l'entitat centraria els seus esforços en la mobilització ciutadana per aconseguir la majoria independentista al Parlament. I us acabem explicant que un incendi ha obligat a desallotjar cases a Collserola. Els bombers de Barcelona i la Generalitat van treballar ahir des d'aproximadament les 2 de la tarda en un incendi forestal declarat a la serra de Collserola, que va obligar a evacuar veïns de 3 cases aïllades i a tallar una carretera. A partir de 6:45 de la tarda, l'incendi es va donar per controlat. L'extrema sequedat del terreny va afavorir la propagació de l'incendi.
Fórmula Estel, Borja de Maria. A l'hora de comprar poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això els dijous a partir de les 9, dins de la Fórmula Estel, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Laura Aznar, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a partir de les 9 del matí, a la Fórmula Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
¿Sabes qué verano te mereces?
¡María! Aquest estiu et mereixes les vacances de la teva vida. I també bruses, pantalons o faldilles per dona per 19,95 euros. Només a les rebaixes del Corte Inglés.
Bona música, bona oïda, bona ràdio. Fórmula Estel, a Ràdio Estel.
Avui és dijous i els dijous a les 9 tenim l'hora del consumidor. Arribarem a aquesta nova hora del consumidor amb la cançó You Are the Inspiration de Chicago.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
De ben segur que molts ja esteu planificant les vacances. Potser us heu plantejat contractar un viatge amb una agència o, pel contrari, preferiu contractar per internet i és probable que tingueu previst viatjar amb avió o bé us hagueu plantejat llogar un cotxe. Per evitar sorpreses en aquest tipus de contractacions, parlem de totes aquestes qüestions amb el senyor Albert Malià, subdirector de l'Agència Catalana del Consum. Què tal, senyor Malià? Benvingut, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies.
Si decidim viatjar en avió, senyor Malià, quins són els principals problemes que ens podem trobar?
Bé, primer dir que en principi majoritàriament de problemes no n'hi ha, és a dir, no...
no és l'habitual.
No donem la imatge que hi ha problemes per viatjar amb avió, perquè molta gent viatja, es fan molts vols cada dia, milers i milers i milers de vols, però sí que és veritat doncs, que una part d'aquests, o alguns d'aquests, doncs, a vegades hi ha alguns problemes. El més habitual, podríem dir, són retards, que poden ser petits, o poden ser doncs, més grans, i en funció de la durada d'aquest retard doncs, podem tenir alguns drets, després en tot cas ho podem comentar. Pot ser també que tinguem una cancel·lació per raons doncs, de la mateixa companyia, per raons de l'aeroport, perquè hi ha alguna vaga amb l'aeroport de destí, per exemple, allà on anem, etc. El tema de l'overbooking, que és la denegació de l'embarcament per sobre reserva, és una peculiaritat del transport aeri, que pràcticament no existeix en cap altre sector, però sí en el transport aeri, és a dir, l'overbooking està fins i tot previst legalment que es pugui donar. I després també tots els problemes que es poden relacionar, diguem, amb l'habitatge. Pèrdua o a vegades doncs, que ens trobem doncs, que quan obrim l'equipatge o que tenim la maleta doncs, deteriorada o alguna qüestió d'aquestes. Pel tema de la denegació de l'embarcament, és a dir, quan hi ha una cancel·lació d'un vol, es denegui l'embarcament o es pateixi un retard d'almenys de dues hores, s'ha de donar als passatgers, als afectats, un imprès on s'indiquin les normes en matèria de compensació i assistència. Això és una obligació que tenen les companyies aèries. Després, és clar, per una recomanació que podem donar per intentar evitar l'overbooking és mirar de ser puntuals o d'anar amb una suficient antelació al vol, perquè, és clar, si és que hi ha overbooking, evidentment el tindrà les persones que arribin a cap al final i que no hagin fet doncs, l'embarcament fins a última hora, que és possible que es puguin trobar amb aquest problema. Per tant, la recomanació és ser puntuals també per anar a l'aeroport.
Mirin, va perfecte que tregui aquest tema, senyor Malià, perquè jo ahir tornava de Brussel·les i també vaig tenir un retard, el que passa que no va ser d'aquestes dues hores. Quan ens trobem en algun d'aquests casos, què hauríem de fer i quins drets tenim?
Doncs en els retards d'almenys dues hores tenim dret d'assistència, ens han de donar menjar i beguda suficients en funció del temps que ens calgui esperar. Si és que cal també allotjament i incloent-hi els desplaçaments, així com si necessitem doncs, fer ús d'algun telèfon o tal.
Això quan els retards siguin de com a mínim dues hores.
Com a mínim dues hores. Mm-hmm. I en el cas d'overbooking, cancel·lació o de retards de més de 5 hores, que és el que es coneix com grans retards, la companyia ens ha d'oferir la possibilitat de triar entre la devolució de l'import i un transport alternatiu fins al destí final. També ens ha d'oferir l'assistència gratuïta, menjar, begudes, etc. I en determinats casos, en funció de la distància, tindrem dret a una compensació econòmica llevat de circumstàncies extraordinàries. Aquestes indemnitzacions són fins a 1.500 quilòmetres de 250 euros, entre 1.500 i 3.500 quilòmetres de 400 euros i més de 3.500 quilòmetres també. És a dir, aquestes indemnitzacions estan fixades en aquests 400 euros a partir de fet, dels 1.500 quilòmetres, llevat, com diem, de circumstàncies extraordinàries que les companyies no hagin pogut preveure. És a dir, per exemple, doncs, si hi ha una vaga de treballadors, per exemple, doncs, de controladors o coses d'aquestes...
Això no es pot preveure per la companyia.
La companyia doncs, no pot preveure aquest tema.
I senyor Malià, perdoni, és en funció del quilometratge més que de les hores d'espera, llavors m'està dient.
Les dues coses, és a dir, aquestes distàncies que hem dit, sí? És en el cas de la indemnització a la qual tenim dret en cas d'overbooking, cancel·lació o retards de més de 5 hores.
De més de 5 hores, perfecte.
Val? I després, el tema de l'equipatge, si tenim algun problema, ens arriba tard o el perdem o hi ha una destrucció de l'equipatge, hem d'omplir un document que es diu Informe d'Irregularitat d'Equipatge, que és el que es coneix com a PIR, i l'hem de dipositar a la mateixa companyia doncs, quan arribem i detectem, evidentment, doncs, que hem trobat aquest problema amb el nostre equipatge.
El document es diu PIR, eh?
PIR, sí, el PIR.
Molt bé. A grans trets, què hem de tenir en compte si volem contractar un viatge amb una agència, senyor Malià?
Bé, en el cas d'una agència de viatges, que és un mitjà doncs, que utilitza molta gent i que doncs, és un molt bon mitjà doncs, també per contractar les nostres vacances, bé, el que podem recomanar és que, en primer lloc, demanem informació i mirem les diferents ofertes. Hem de tenir en compte que és un sector doncs, que hi ha molta competència, que moltes agències ofereixen els mateixos viatges, doncs a vegades amb preus una mica diferents, perquè els preus poden variar, però sobretot també hem de mirar els detalls, les ofertes, perquè doncs, hi ha viatges que inclouen doncs, uns determinats serveis addicionals, inclouen unes determinades, doncs, per exemple, desplaçaments, excursions, visites, etc, etc, etc. I, per tant, hem de mirar tot el paquet a l'hora de decidir-nos per quina és la que considerem que és la millor oferta en preu i també la que més s'ajusta al que nosaltres, al tipus de viatge que nosaltres volem fer. Aquí també recordem, i en relació amb el que estem dient és important, que els catàlegs o la publicitat que fan aquestes agències, que en fan molta per tot arreu, doncs és vinculant. I si nosaltres anem amb una agència doncs perquè hem vist que hi ha una oferta d'un viatge a un determinat preu, amb unes determinades condicions, amb qualsevol mitjà, a la premsa, fins i tot de vegades pel carrer, etc., doncs aquella publicitat és vinculant per aquella agència i l'ha de complir. Per tant, en tot cas, també guardem-nos aquesta oferta. Així com també, un cop haguem contractat tots els justificants d'aquesta contractació pels problemes que hi pugui haver. I el que dèiem, assegurant-nos bé de tots els serveis que inclou el paquet, llegir bé el contracte i, finalment, també, com sempre recordem a Consum, doncs que sempre és una garantia contractar amb una empresa, amb una agència, en aquest cas, adherida al sistema arbitral de consum.
Perdoni'm un segon que torni enrere. Vostè, quan m'estava explicant això del PIR, si detectem alguna irregularitat amb la maleta, si la perdem, recordo el cas d'una amiga meva, que ella va perdre, bueno, se li van extraviar la maleta, li van deixar 50 euros perquè es pogués gastar cada dia que passava abans de recuperar la maleta, això quan estava anant al seu lloc de destí, eh?
Sí.
I finalment, quan li va tornar la maleta, es va donar compte, o ella va percebre que hi havia hagut... Bueno, que l'havien obert la maleta. Ella va tenir aquesta sensació perquè estaven desestructurades les coses o no estaven almenys tal com ella les havia posat. Sí. En aquest cas, què hem de fer, senyor Malià, si passés un cas així?
Bueno, esclar, és a dir, si es troba que l'havien obert la maleta, la primera cosa és comprovar que estigués tot i que tot estigui bé, que la roba i totes les coses que tinguem a dintre doncs hi siguin i estiguin en condicions.
Importantíssim.
Perquè, esclar, una altra cosa és que després puguem reclamar per altres qüestions, però el fet que s'hagi obert la maleta pot ser degut a moltes raons.
Clar.
I, per tant, doncs, en tot cas, comprovar que tot estigui en condicions. Aquí també recordar una qüestió important en relació amb això, i és que si portem alguna cosa d'especial valor, ho hem de declarar abans de viatjar.
Ah, importantíssim, jo això no ho sabia.
Sí, això és important perquè, clar, que si és que després tenim algun problema o perdem la maleta i dintre de la maleta portàvem algo d'especial valor, això, com que no, si no tenim alguna manera de mostrar-ho, serà molt difícil d'aprovar i ens haurem de limitar a les indemnitzacions que estan previstes amb caràcter general. Si portem alguna cosa doncs, d'un especial valor, ho hem de declarar abans de viatjar i fent una declaració especial, que això també està previst, que portem, i si a més d'aquest producte, aquest objecte d'especial valor, tenim la factura, doncs encara millor.
Encara millor.
Sí. Mm-hmm.
L'agència de viatges ens pot demanar un import en concepte de dipòsit en el moment de fer la reserva?
Bé, sí, això està previst, que sí que es pugui fer. Ens poden demanar fins a un màxim del 40% de l'import total en concepte de dipòsit, llevat també un altre supòsit, que el proveïdor, tinguem en compte aquí que les agències de viatges majoritàriament, no molt majoritàriament, són intermediaris, és a dir, no, ells no són els que presten el servei directament, sinó que intermedien amb el proveïdor d'aquests serveis, que són els majoristes de viatges, i pot ser que algun d'aquests majoristes exigeixi el pagament anticipat. En tot cas, ens han de donar un rebut o un document justificatiu on constin les quantitats pagades i els conceptes pels quals s'han pagat. I, evidentment, si hem pagat o hem adelantat una quantitat, ens hauran de pagar, o sigui, haurem de... Quan anem a pagar, ens hauran de descomptar aquestes quantitats que hem avançat, lògicament.
Si per qualsevol motiu haguéssim d'anul·lar el viatge, senyor Malià, hauríem de pagar alguna penalització?
Primer, una qüestió important aquí a recordar. Sempre podem anul·lar o desistir dels serveis. Això és important recordar perquè a vegades pot ser que, i això també a vegades se'ns ha arribat a nosaltres, als organismes de consum, el fet que algú pugui dir no, vostè no pot renunciar o no pot desistir. Sempre podem desistir. Una altra cosa és que en determinades condicions aquest desistiment pot tenir alguna penalització per part nostra, que és el que ara comentarem. Mm. En el cas, per exemple, doncs, de contractar serveis sols, quan parlem de serveis sols volem dir doncs, un viatge o una excursió o un servei solt, hauran d'abonar les despeses de gestió i anul·lació, però degudament justificades, ens les han de justificar. I si hem contractat un viatge combinat, és a dir, un paquet, o una excursió d'un dia, que també pot ser un paquet, és a dir, una excursió pot incloure, doncs, per exemple, l'autocar, el dinar, el guia, tota una sèrie de qüestions. Mm-hmm. Hem de pagar les despeses de gestió, les d'anul·lació i una penalització que serà del 5% de l'import total si el desistiment es produeix en més de 10 dies i menys de 15 d'antelació a la data de sortida. El 15% entre els dies 3 i 10 i 25% dins les 48 hores anteriors a la sortida.
Això és el que haurem d'assumir, el preu que haurem d'assumir, la penalització.
I això, evidentment, el que vol dir, en sentit contrari, és que a partir dels 15 dies, en principi, no haurem de pagar cap penalització.
A partir dels 15 dies.
Si desistim amb més de 15 dies d'antelació, una cosa, o sigui, no pagarem penalització, però sí... si hi ha alguna despesa de gestió i les d'anul·lació, això sí, degudament justificades també, però no de penalització.
Degudament justificades, què seria, per exemple, una justificació adequada?
Bueno,
malaltia, per exemple?
No. No, el que ens han de justificar és el cost que han hagut d'assumir...
Sí, perdoni, no l'està entenent,
El cost que han hagut d'assumir per tramitar doncs, la reserva, per exemple.
Ah, ok, vale, perfecte. I aquestes despeses són les que nosaltres...
S'hauran d'haver fet algunes trucades, s'hauran d'haver fet algunes gestions.
Ok.
Una persona, un empleat de l'agència doncs, haurà destinat un temps, etc. Vull dir, hi ha una sèrie de despeses que, lògicament...
Que ens les han de justificar.
Clar, i que si anul·lem el viatge, doncs, l'agència les perd. Uh-huh. I, lògicament, això doncs, s'ha de compensar.
El que jo em referia, el que no estava entenent i el que li vull preguntar, si nosaltres justifiquem que no podem assistir a aquest paquet que hem contractat, aquesta excursió, per exemple, que teníem contractada d'alguna manera, per malaltia, això no té cap tipus d'incidència?
No, en principi la regulació és aquesta. Si el desistiment és inferior als 15 dies, que per desgràcia passa, perquè quan tenim imprevistos són molt a prop del moment del viatge... Pues, clar, per això està regulat d'aquesta forma, per no entrar en casuístiques d'aquest tipus.
Com hem de reclamar si el viatge que hem contractat amb l'agència no resulta com esperàvem?
Bé, això és com qualsevol altre servei que contractem i el que sempre recordem des de consum. Doncs, evidentment, les agències de viatges han de tenir i estan obligades a tenir fulls de reclamació i nosaltres podem reclamar per qualsevol qüestió que considerem que no s'ha prestat degudament. Per això és molt important, com dèiem al començament, guardar tota la documentació, perquè probablement, i en el cas dels viatges, la majoria de reclamacions venen perquè, per fets com ara, doncs, és que em van dir que hi havia aquestes excursions o que es farien aquestes visites... o que estava inclòs no sé què. I altres coses, com per exemple la qualitat dels allotjaments. Que això ja és més complicat. Però tot això, tota la documentació que tinguem de l'oferta que van fer, que van contractar en el seu moment, si tenim algun problema perquè no s'ajusta, diguem, la realitat del viatge que estem fent a allò que ens havien ofert, doncs és el que hem de fer servir per reclamar.
I això, per exemple, lligat amb això, és el tema de la publicitat vinculant, que sempre és vinculant, no? Si nosaltres, per exemple, encara que, que ens oposi a la publicitat una cosa i després ens trobem una altra cosa, sempre tenim dret a reclamar perquè la publicitat ens estava indicant... Que...
Evidentment, per això...
Per això sempre diuen vostès que la publicitat és vinculant i molt important.
Exactament, exactament.
Cada cop és més habitual comprar bitllets de transport directament per internet. Senyor Malià, quins drets tenim en el cas de la contractació electrònica?
Bé, aquí hi ha una peculiaritat també important i és important de recordar-la. Com diem des de Consum, en general, les contractacions a distància existeix aquest dret de desistiment, que és el que permet que en els 14 dies posteriors a la contractació puguem desistir del contracte. Però això en el servei de transport no existeix. I és lògic que no existeixi per una raó. És a dir, si nosaltres contractem un vol,
sí,
el que no podem fer, doncs, és anul·lar aquest vol 14 dies, dintre dels 14 dies posteriors a la contractació, perquè el vol, doncs, hi ha el tema, doncs, de les reserves, el tema, doncs, de les condicions que estan regulades en el transport aeri. Per tant, en el cas del transport no hi ha aquest dret de desistiment en el cas de la contractació, que a més és la majoritària. És a dir, en aquests moments pràcticament el 100% no, però la immensa majoria dels contractes de transport, dels bitllets de transport aeri i també d'altres mitjans, podríem també estendre-ho, es fan per internet,
sí,
o, diguem, a distància. No, no es fan comprant-los a
l'agència
o a la guixeta.
O a la guixeta.
O tal, no? Per tant, doncs, aquest és el tema. També el tema, doncs, del pagament, aquí recordar, que com que normalment aquest tipus de contractació es fa amb targeta, hem de tenir present que l'empresa pot establir alguns càrrecs per a l'ús, per exemple, de targetes, però que en cap cas no poden superar el cost que li suposen per l'empresari l'ús d'aquests mitjans. És a dir, això és una cosa que ja s'hi ha intervingut bastant i això s'està normalitzant bastant, perquè havíem vist en altres, no fa massa temps, recàrrecs molt alts per l'utilització de targetes de crèdits, que ara, doncs, això s'està normalitzant bastant. I després, en el cas dels bitllets d'avió, és important recordar si el preu inclou la facturació de l'equipatge o s'ha d'abonar un import addicional per les maletes de factura, que normalment està en funció del pes i del nombre de maletes o peces que vulguem facturar.
Imagina't, senyor Malià, que volem contractar un cotxe, volem llogar, volíem dir, un cotxe per les nostres vacances. Quins aspectes hauríem de tenir en compte?
Bé, aquí una mica també, com diem sempre, abans de llogar un vehicle, com qualsevol altre servei, doncs comparem els preus. També és un sector en què hi ha molta competència, hi ha moltes empreses que es dediquen a oferir aquest tipus de servei, i també, doncs, hi ha molts tipus de cotxe, moltes ofertes, doncs en funció del tipus de cotxe, en funció de l'utilització, en funció dels dies que es vol utilitzar. És a dir, hi ha moltes ofertes, per tant, mirem bé què és el que volem i contractem, com dèiem sempre, per preu, però també aquella que s'ajusti més a les nostres necessitats. Recordem també que els preus han d'estar exposats en una llista en què ens han d'informar dels diferents tipus de vehicles que té l'empresa que ofereixi aquest servei, i també per la modalitat del lloguer, si és per dies, o sigui, el preu per dia, per setmana, si tenen quilometratge limitat o il·limitat, etc. Recordar també que el preu ha de ser total, amb l'impost, amb tots els impostos inclosos, etc. Hem de signar un contracte d'arrendament amb les nostres dades, les d'establiment i les condicions de lloguer. Llegim-lo atentament abans de signar-lo.
Sobretot.
Quedem-nos en una còpia. una cosa òbvia, però que també és important de recordar, que normalment, i hi ha poquíssimes excepcions, la benzina i les possibles multes són a càrrec del client. Revisem també l'estat del vehicle, que això és una qüestió important, perquè a vegades sí que hi ha algunes reclamacions aquí per al cas, per possibles problemes o petits desperfectes que hi poden haver en el moment en què en lliurem. I, per tant, és important tenir molt clar en quin estat l'agafem, perquè no hi hagin dubtes.
Importantíssim.
N'hi hagin raons després per dir és que aquí hi ha no sé què, o hi ha una...
Clar, ens ho poden carregar nosaltres.
Evidentment, i per tant, això normalment ja es fa, però és important també que ho fem nosaltres i que ho tinguem clar, i fins i tot si cal fer alguna fotografia o el que sigui. Comprovar l'assegurança que cobreix el vehicle, i també, que això és una qüestió també important, relacionada amb el que dèiem abans, que és important que el retornem quan estigui oberta l'oficina de la companyia, perquè li fem el lliurament amb algun empleat de la companyia. Perquè hi ha moltes vegades en què es pot deixar el cotxe en un lloc, sense, per exemple, a la nit o així, amb hores de fora d'oficina, i llavors és quan poden sortir aquest tipus de problemes.
Clar.
Si no hi ha ningú que presencialment li fem l'entrega del vehicle i tanquem el tema, doncs poden haver-hi qüestions que, si s'ha pogut fer presencialment, es podrien evitar.
Per tant, sempre que sigui possible retornar el vehicle en hores d'oficina, senyor
Això Malia. Mateix.
Doncs, senyor Malia, subdirector de l'Agència Catalana del Consum, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dijous més i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies.